Són les 8, molt bon dia.
Molt bon dia. Avui toca refrescada, no massa destacable, però no us confieu. Abrigueu-vos una miqueta més que ahir.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts 26 de novembre del 2024. Ara mateix a Begur tenim 16 graus, a Pals 15 i a Calonge 14. Avui, després d'un matí amb núvols que s'aniran dissipant, s'espera una tarda assolellada amb alguns núvols alts. Les temperatures màximes baixaran entre 3 i 4 graus respecte d'ahir, però no superarem els 20 graus. La mar continua moguda, per cert, amb vents de nord i mar de fons residual del sud. I a partir de dimecres s'espera sol, calma i tranquil·litat. Avui al Supermatí explicarem que els Mossos han trobat el cos del pagès desaparegut a Calonge el març passat i que s'investiguen les circumstàncies de la seva mort. També detallarem com ha reaccionat Palamós davant les acusacions contra José Luis Ortega Monasterio. S'ha decidit tapar la seva placa commemorativa. Repassarem com el Baix Empordà ha commemorat el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones amb actes reivindicatius a Palafrugell, a la Bisbal, a Palamós i altres municipis. I també donarem, entre altres coses, les xifres del gran recapte d'aliments a Palafrugell, que enguany ha recollit més d'11 tones d'aliments. Són les 9 del matí, les 8 del matí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí entrevistarem a Glòria Marull, que és la presidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà, per parlar del projecte Empremta, que busca fomentar l'emprenedoria i el lideratge femení a la comarca. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Tenim l'Anna Salvador. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I en Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Troben penjat el cos del pagès desaparegut a Calonge el març passat.
Un home va trobar el cos en una zona de vinya situada entre Sant Antoni i Calonge. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, les primeres proves indiquen que podria tractar-se de Joan Rosselló Ribot, un viticultor de 43 anys, que va desaparèixer el passat 30 de març.
Palamós tapa la placa d'Ortega Monasterio després que l'hagin vinculat amb una trama de prostitució de menors.
La placa està situada al carrer del Canó, ara l'han tapada amb una altra que rebutja la violència i reconeix les víctimes de qualsevol abús. Des de l'Ajuntament expliquen que es mantindrà així fins que decideixin com actuar definitivament amb l'original.
I això va, aquesta decisió va arribar el dia que coincidia amb el 25N, el Dia Internacional contra la Violència Masclista.
Durant l'acte es va llegir un manifest en què s'exigia erradicar qualsevol actitud masclista de la societat. A part de Palamós, també es van fer actes pel 25N a la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols, Castell, Platja d'Aro o Torroella de Montgrí, entre d'altres.
Palafrugell va commemorar ahir a la tarda el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones en un acte reivindicatiu i cultural que va tenir lloc a Plaça Nova amb més de 300 persones i amb una gran coralitat, una participació i una enorme diversitat de persones i col·lectius, des d'instituts, entitats culturals, agents de policia i protecció civil, representants públics que van fer sentir la seva veu en aquest acte del 25N a Plaça Nova Palafrugell. Han detingut a Palamós, precisament el dia de, després del 25N, us expliquem que han detingut a Palamós un home per violència de gènere i atemptat contra l'autoritat.
La policia local de Palamós va detenir ahir un home acusat de violència de gènere, resistència i atemptat contra l'autoritat. L'home, que presumptament havia agredit i amenaçat a la seva parella amb un ganivet, es va resistir a la detenció, arribant a agredir a un agent. Ara està en mans dels Mossos d'Esquadra, que continuen la investigació.
La policia local de Calonge i Sant Antoni ha fet més de 32.000 actuacions en un any.
Això són 2.700 serveis al dia. Entre aquests hi ha més de 1.500 controls de trànsit i de seguretat ciutadana o més de 7.300 denúncies formalitzades per infraccions. D'altra banda, durant l'any han detingut 11 persones.
L'Ajuntament de la Bisbal continua treballant per resoldre problemes relacionats amb l'abastament d'aigua potable.
En l'últim ple, el govern municipal va portar a l'aprovació dos acords cabdals per seguir resolent aquests temes. D'una banda, un estudi de viabilitat de la concessió del Servei Municipal d'Aigua i, per l'altra, va portar a aprovació inicial el reglament d'abastament d'aigua que s'havien d'actualitzar.
I ara parlem de solidaritat, dues accions solidàries que han tingut lloc a casa nostra els últims dies. Per una banda, la marató de sang que es va fer dissabte a Palamós, que va aconseguir més de 200 bosses de sang i una vintena de plasma.
Des de l'Associació de Donants agraeixen aquestes donacions, malgrat que són xifres baixes. Fa 10 anys, durant la primera marató de sang a Palamós, en van recollir el doble. Malgrat tot, la bona notícia és que una quarantena de persones van anar a donar sang per primera vegada.
I Palafrugell ha recollit més de 12.000 quilos d'aliments al gran recapte.
Això vol dir que és una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. A més, hi han participat 240 voluntaris que han informat, recollit i classificat les donacions. Els productes més necessaris han estat arròs, llet, oli, cereals, llegum seca i gel de dutxa, que ajudaran a les famílies usuàries del centre de distribució d'aliments de Palafrugell.
Per cert, que l'Ajuntament de Palamós s'ha reunit amb el secretari de Territori i Urbanisme de la Generalitat per avançar en qüestions importants pel municipi.
Víctor Puga va reunir-se amb el regidor d'Habitatge de Palamós, Raquel Gallego, i l'alcalde del municipi, Lluís Puig. L'objectiu de l'Ajuntament era conèixer de primera mà el nou programa d'habitatge públic anunciat pel govern català i canalitzar línies d'ajut que permetin incrementar el parc públic d'habitatges de Palamós.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. Per exemple, que la jutgessa ha tancat el cas contra Donald Trump per l'assalt al Capitoli, seguint la petició del fiscal. També s'ha demanat desestimar altres acusacions relacionades amb documents secrets. Han detingut un menor a Oriola per matar la seva exparella, una noia de 15 anys. Si es confirma, seria la primera menor assassinada aquest any per violència masclista. A Avinyó, la fiscalia demana 20 anys de presó per Dominic Pelicot per violar la seva dona amb submissió química durant 10 anys. També està acusat d'organitzar violacions grupals amb 50 homes. La Guàrdia Civil acusa el fiscal general Álvaro García Ortiz de filtrar dades sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La UCO apunta la seva participació preeminent en la filtració. Magistrats i fiscals jubilats es querellen contra el rei Joan Carles per 5 delictes fiscals comesos després de la seva abdicació. Sosté que la regularització del rei emèrit no és legal. El Suprem rebutja investigar cap govern ni cossos policials per no haver detingut Carles Puigdemont durant la seva reaparició a Barcelona. El cas, però, segueix obert en altres jutjats. Detingut a Santa Coloma, un dels fugitius més buscats d'Europa per matar un capellà durant un assalt al 1991. S'enfronta, de fet, a cadena perpètua a Hongria. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara improcedent un acomiadament d'un treballador perquè la carta estava copiada o feta amb intel·ligència artificial. També critica que l'empresa el va acomiadar després de saber que estava malalt. I ara és el moment per la previsió del temps. Isaac Vilà, bon dia.
Molt bon dia, què tal, com anem?
Déu-n'hi-do amb les temperatures elevades dels últims dies. Què esperem per avui?
El front fred de la borrasca Bert ja ens ha creuat i notarem un ambient més fresc. Les temperatures baixaran entre 3 i 4 graus respecte a ahir. Ja no esperem valors superiors o al voltant dels 20 graus durant la jornada d'aquest dimarts. Mantindrem força núvols durant el matí, però ràpidament aniran marxant, deixant una tarda dominada pel sol, però estarà entelat, en aquest cas, per núvols alts, que deixaran el cel enteranyinat. Mar moguda encara, amb vent de nord i encara amb mar de fons del sud residual. De cara a dimecres i la resta de la setmana, sol, calma i tranquil·litat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El comentari avui ens l'envia en Xevi Cortadelles.
Si en una cosa noto, guia sí i guia també els efectes de la globalització, és que avui la gent ja no saluda. Us passa a vosaltres? Us saluda algú quan aneu pel carrer? Tampoc no hi ha ningú que doni les gràcies, tampoc ningú que demani perdó. El fet és que avui sembla que cada cop hi ha un consens més generalitzat a considerar que saludar, demanar perdó, donar les gràcies, fa, jo no diria de persona gran, però potser també. Jo no diria d'algú de poble poc viatjat, però potser també. Sí que diria i dir que, en canvi, que saludar sembla que fa de persona feble, insegura, pendent dels altres, i sobretot poc convençuda d'ella mateixa. Avui tots som molt solidaris amb gent que no veurem mai i tots estem molt ben predisposats a resoldre problemes sobre els quals tampoc no podem fer gaire res. Però quan es tracta de gent que tenim a la vora, ni tan sols no els volem donar aigua. I naturalment, tampoc no volem saludar-los. És més fàcil, posem-hi, ser solidari amb els valencians, perdó, i amb les valencianes, que han estat víctimes de la Dana, de l'incompetent d'Amazon i de l'espanyol Pedro Sánchez. No els ho sembla? ocupats com volem fer creure que estem sempre ocupats, encara que sigui mirant o xetejant amb el mòbil, convençuts com volem fer l'efecte que estem de ser els més joves, els més guais, els més atractius de tots i aquells a qui ens van millor les coses de tots, perquè hauríem de ser amables, quan avui resulta que l'amabilitat es confon amb la feblesa. Saben què ens sembla? Doncs ens sembla que avui, contràriament al que es diu i sobretot el que s'aparenta, som més febles que mai, més insegurs que mai, més vulnerables que mai. I com més joves, em fa l'efecte que més febles, més insegurs i més vulnerables que ningú encara. Però el que passa és que la comèdia del món d'avui tots volem fer creure que les coses ens van més bé que ningú, que som molt millors que ningú, que no necessitem ningú. Quan baixem de l'escenari és una altra cosa, és tot una altra cosa. Però qui vol baixar de l'escenari en aquest món d'avui, on tot és espectacle? Qui vol estar prou segur per atrevir-se a saludar a tots aquells que ens saluden?
Doncs sí, és la reflexió d'en Xevi Cortadellas avui al Supermatí, aquest informatiu conjunt que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I de tant en tant també posem una mica de música i avui volem escoltar un dels grans èxits del pop dels últims mesos. És la Sabrina Carpenter i això és Espresso. No? La Sabrina Carpenter, expressa un dels grans èxits de les últimes setmanes i que ens serveix per obrir l'informatiu del Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El Consell Comarcal ha presentat el projecte Empremta, Emprenedoria i Lideratge en Femení al Baix Empordà. La iniciativa neix amb l'objectiu de visibilitzar dones emprenedores i fomentar la seva presència en rols de lideratge empresarial. I per parlar-ne ens visita la presidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà, Glòria Marull, bon dia.
Hola, bon dia.
Com va néixer aquest projecte Empremta?
Com va néixer? Bueno, la proposta Empremta... va néixer per donar visibilitat a l'equitat, val? Que, com, bueno, com a molts altres territoris, que encara persisteixen els estereotips i dificulten la igualtat d'oportunitats. Empremta és un la voluntat, bueno, la voluntat que té Empremta és recollir dades a mode d'observatori en clau femení.
Per què creieu que era necessari crear i posar en marxa una proposta com aquesta, com a Empremta, al Baix Empordà?
Bueno, aquesta proposta, tal com he dit, era, bueno, per bueno, donar visibilitat a tota aquesta emprenedoria femenina, val? I donar empoderament en clau femení a totes aquestes dones que, bueno, que tenen empreses o llocs de lideratge o volen formar part d'aquests llocs. Val? El que és Empremta, tal com he dit, era, que és en mode observatori, proporciona aquestes dades que cada any van siguin actualitzades, tant quantitativament com qualitativament, val? Per poder anar treballant de cares al futur. Val? Empremta, així mateix, vol crear una xarxa de suport i un espai de visibilització per a les dones emprenedores i líders, i així ens trencar una mica les barreres socials i oferir recursos per a la conciliació, la no renúncia personal i professional, i sobretot la visibilitat d'aquestes dones en el món empresarial.
Per tant, entenc que la línia d'actuació principal serà aquesta recollida de dades que, imagino, també es podran visualitzar o conèixer d'alguna manera, no?
Sí, bueno, nosaltres aquí tenim quatre línies d'actuació d'aquest projecte, val? Que un seria fomentar la xarxa, la col·laboració, la comunicació, i ho faríem establint uns canals de mentoria, de formació i d'intercanvi d'experiències. L'altre seria sensibilitzar i desenvolupar activitats de formació sobre temes d'igualtat de gènere. Val? També hi ha el famós tema de conciliació entre la vida personal i la professional. I després, doncs, una miqueta estratègies per poder-se enfrontar en aquests estereotips de gènere que hi ha en aquest entorn laboral. Justament a la jornada de presentació van sorgir aquestes demandes per envers aquesta formació de lideratge i aquesta gestió de grups i la formació per millorar la gestió del temps.
Sí, digue.
Un altre seria
visitar
i promoure la presència de les dones, sobretot en els càrrecs de lideratge, a través d'entrevistes, de campanyes i d'esdeveniments. Val? I per últim seria oferir recursos i eines per ajudar les dones a trobar un equilibri amb les seves responsabilitats familiars i laborals. Aquests recursos serien oferir suport en la gestió comptable, administrativa de les seves empreses, accés als ajuts i subvencions.
Entenc, doncs, que si es posa en marxa totes aquestes qüestions, entenc que neix arran de la detecció que hi ha un dèficit, no?, en sí, totes aquestes qüestions.
Sí, aquí hi ha un dèficit de visibilització, val? On, diguéssim, tant al Baix Empordà com a altres llocs, encara la dona no pot entrar dintre aquests rols de lideratge. És molt més difícil muntar una empresa, és molt més complicat. Encara no hem arribat a aquesta equitat.
Ahir precisament que commemoràvem el 25è, el dia per l'eliminació de la violència contra les dones, i que es parlava no només de les violències físiques, no?, sinó també altres tipus de violències a les quals us enfronteu, les dones, en tota mena de qüestions, i entenc que un cop algú arriba a situacions, a posicions de lideratge, com és el seu cas, per exemple, aquestes violències allò més soterrades també deuen emergir, no?
Has tocat un tema posat. Doncs sí, en el meu cas, jo ho vaig agafar-ho amb molt també, com vaig assumir també ser alcaldessa del meu poble, de Serra de Daró. Tu ho agafes amb molta alegria, amb moltes ganes de fer coses, tal com he dit, amb tota la il·lusió del món, però no deixa d'haver-hi algun comentari, aquest difícil accés pel fet de ser dona, ser dona i a vegades ser jove. Jo tinc una edat, però encara me considero jo, eh?
Clar que sí.
Aquesta nena...
Ja.
Poca se'n sortirà. Són alguns comentaris que, vulguis o no, doncs et fan minvar aquesta il·lusió, però bueno, les dones són fortes i sempre amb moltes ganes de tirar endavant i hem de lluitar. Estem acostumades, malauradament, de lluitar contra aquests comentaris i aquests estereotips que ens tenen marcats de molts i molts anys.
Ara no recordo, vostè em corregirà. Vostè és la primera presidenta de la història, eh?
Exactament, soc la primera presidenta, exacte. Uh-huh. Considero que és un gran pas, també, perquè és i un gran repte, el ser la primera presidenta, no només per mi, sinó també per la comarca. És un pas important i necessari cap a una igualtat entre els homes i les dones.
Mm-hmm. Bueno, clar, és que és bastant impactant saber, per exemple, que el Consell Comarcal no ha tingut mai cap presidenta, o que hi ha ajuntaments que no han tingut mai cap alcaldessa. Palafrugell, això s'ha canviat els últims mesos.
Sí.
Però clar, hi ha molts llocs que no hi ha hagut, el concepte alcaldessa no ha existit, i entenc també que hi ha moltes empreses, i tornant al projecte d'empremta, moltes empreses que no han tingut mai una presidenta o una directiva. Entenc que, per tant, aquest també és un dels objectius, no?, del projecte Empremta, fomentar el lideratge.
Sí. És important, perquè la diversitat en els rols de lideratge porta una millor presa de decisions, val? Hi ha una visió inclusiva i equilibrada. Les dones, en ocupant aquests espais de lideratge, contribuïm a una representació més justa de les diferents realitats de la societat i del món laboral. Això també impulsa la igualtat de gènere i permet que les properes generacions ja comencin a tenir uns referents. Per tenir uns referents, uns models a seguir dintre aquestes empreses i organitzacions. Les dones podem defensar millor els drets laborals i socials de totes les persones, creant entorns més equitatius i més sostenibles.
Tornant a l'observatori de dades que s'impulsarà amb Empremta, quin tipus de dades hi podrem trobar?
Ui! Ara sí que te donaré moltes dades. Mira, comencem. El 58% de dones de 560 persones assessorades, aquest 56% de les empreses són creades per dones, d'una mostra de 178. 3 de cada 4 empreses creades per dones pertanyen al sector serveis. L'edat mitjana de la dona que emprèn és de 39 anys, val? La conciliació familiar és un motiu principal per emprendre, val? Tal com he recalcat abans, i els tràmits burocràtics són els principals obstacles per emprendre. Però dels tràmits burocràtics són els principals obstacles per emprendre a tothom.
A tothom, sí. Sí. Clar, quan em diu que la conciliació familiar és el principal objectiu per emprendre, expliqui'm això.
A veure, quan les dones sempre anem lligades, que no és en tots els casos, evidentment, a la família. Mhm. Val? A l'hora d'emprendre, si tu ets la teva pròpia jefa, val? Vulguis o no, els horaris són com són. És a dir, treballaràs de nit, treballaràs de matins, però també podràs permetre una miqueta anar a buscar el nen a l'escola, val? Portar a fer, bueno, doncs una miqueta aquests horaris, no sempre és així, eh? Però una miqueta els horaris fer-ho. Això si tens una empresa, eh? N'hi ha que em penjaran perquè hi ha dones que no surten de les empreses ni vull dir estan treballant. Amb el tema d'això de la conciliació familiar, si no vaig errada, aquesta entrevista l'havíem de fer ahir. Mm-hmm. Val? Però no vaig poder assistir perquè justament sí. És el dia del canvi que faig amb els nens, estic separada, doncs i anava a portar els nens a l'escola, per això no em vaig poder connectar a aquesta hora. Estem parlant d'aquestes coses.
Sí, sí.
Val? De fet, la conciliació familiar de poder estar al costat dels teus, tot i que a vegades no és tant com a una li agradaria.
De fet, miri, m'ha fet pensar, i això no havia fet la reflexió, és allò que diuen que el peix no sap què és a l'aigua, no? El peix no sap que... M'ha fet pensar, ostres, és veritat, la majoria de vegades, la majoria d'entrevistats que ens diuen que no poden en una hora concreta per qualsevol qüestió familiar, portar els nens al col·le, el que sigui, la immensa majoria de casos són dones, són les dones, entrevistades dones, és veritat.
És per això. Les prioritats també són diferents. Mm-hmm. Tenim una certa prioritat de donar valor, doncs, sobretot en els fills i a la família. Bueno, de fet, els meus fills, això ja és un tema personal, mm-hmm. Parlant de lideratge, hi ha èpoques de l'any doncs, bueno, que tens més pujades de feina, has d'estar més a la feina, val? Hi ha èpoques sensibles com és el Nadal, val? I a vegades els meus fills em diuen, sobretot l'any passat em van dir que em tocaven a mi per Nadal, diuen, mama, diu, aquest any et dignaràs estar amb nosaltres. Vull dir que ells també, a vegades, per més que tu vulguis fer equilibris feina, amb el lideratge, amb l'empresa, doncs no deixa de que, bueno, mai és suficient, a vegades.
Clar.
Carai,
són situacions, bé, que, o exigències que els homes, en aquest cas, doncs no tenim tant sobre nostre, no?
Mm-hmm. Sí, sí.
Aquest projecte Empremta, que tindrem ganes d'allò de conèixer com avança, per acabar, ja estem a punt d'acabar l'any, en les últimes setmanes hem explicat el nou pressupost del Consell Comarcal. Sí. Quines seran les principals línies de treball o quins són els seus principals objectius o fins i tot mal de caps pels pròxims mesos des del Consell Comarcal?
Com evidentment tornen a haver-hi la regla de la despesa, o sigui que ja se'ns ha acabat certa llibertat en temes de pressupostos. Jo ahir quan comentava l'entrevista, que hi havia l'entrevista, dic, ostres, dic, què puc dir? I me diuen, Glòria, sigues tu mateixa. Dic, és que a vegades puc semblar molt freda. Mira, t'ho dic una cosa, jo si estiguéssim en una utopia, mal, el Consell Comarcal m'agradaria doncs que realment no fóssim, bueno, deficitaris no, però som finalistes, hem de ser molt curosos amb el diner públic. Sí que m'agradaria doncs tenir un equip professional de treballadors i treballadores. M'agradaria doncs que els sous fossin més dignes, m'entens? Però bueno, tenim una realitat. Tenim unes línies de programes molt marcades, unes subvencions que ens venen molt marcades, nosaltres som simples gestors, sí que el que podem és a l'hora d'oferir diferents serveis en els ajuntaments, doncs sí que evidentment aquests ajuntaments ens paguen. Continuar estant al servei de tots els ajuntaments, poder estar al costat de tots els alcaldes, nosaltres de fet ens devem en els municipis de tota la comarca, fent alguna millora, tenim el nou programa de recaptació, estem fent un parc tramuntana per donar més visibilitat al centre ocupacional del Consell Comarcal, aquest any serà una línia més continuista. Uh-huh. I després fins que no, bueno, hi ha millores també, s'han fet valoracions de llocs de treball en el centre de Montana, tema de recursos humans, mirem de millorar, ja t'ho dic, que ens agradaria fer molt més, però sabem la situació que està al Consell Comarcal i tampoc podem tirar la casa per la finestra hem de ser molt, molt curosos, doncs aquestes millores en els professionals. Com que a l'hora de fer inversions aquest any no tenim programades noves inversions, perquè des de la Generalitat ens han confirmat que sortiran una altra línia, tornaran a sortir les línies de plans d'obres i serveis, i fins que no ens sapiguem ja la quantitat, que ja ens l'han dita però que no ens la confirmin, i després mirarem a veure a cap on anem amb clau d'inversió.
Doncs ho seguirem. De fet, si no m'equivoco, són els últims mesos de vostè com a presidenta, hi haurà el relleu amb Esquerra, no? Imagino que pel maig, amb l'Enric...
Amb l'Enric serà el juliol, que és quan vaig entomar el càrrec, i farem el canvi al juliol, i el que és ara vicepresident segon, que és el conseller de Promoció Econòmica, Cultura, Patrimoni i Arxiu, doncs serà el president, i jo doncs em posaré al capdavant d'aquestes àrees. Mm-hmm. Farem el canvi.
Doncs avui els... Digui.
Que s'ha de dir que hem anat treballant conjuntament, perquè som de l'opinió tots dos que hem de lluitar per els colors del Consell Comarcal, i a més som cap a 400 treballadors que té el Consell Comarcal, i quan comences una iniciativa o un projecte hem d'anar remant tots. Val? O sigui que tots els projectes que hem iniciat han sigut consensuats per així doncs poder-los anar treballant per un futur millor pel Consell.
Uh-huh. Doncs hem parlat amb la Glòria Marull, que és la presidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Igualment, moltes gràcies.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Obrim ara sí el repàs informatiu amb moltes qüestions. Parlarem del 25N, parlarem de diverses detencions, parlarem de com avança la qüestió de l'aigua a la Bisbal, però comencem amb dues qüestions impactants i molt destacades de les últimes hores. Per una banda, que han trobat penjat el cos del pagès que va desaparèixer a Calonge el març passat. El va trobar un home en una zona de vinyes situada entre Sant Antoni i Calonge. Tot apunta que es tractaria de l'home que va desaparèixer el 30 de març.
Segons els Mossos, la documentació i la roba trobades amb el cos coincideixen amb les del desaparegut. El cadàver, a més, es va localitzar a prop del seu domicili, en el lloc on s'havia indicat que s'hi dirigia abans que es perdés el seu rastre. Es tracta de Joan Rosselló Ribot, un viticultor de 43 anys. La seva desaparició, que com dèiem va ser el passat 30 de març, es va denunciar dos dies després. Tot i que inicialment es va rastrejar la zona, no es va trobar cap indici d'on podia ser. Ara les autoritats investiguen les circumstàncies de la seva mort i es creu que podria haver-se produït el mateix dia que es va reportar com a desaparegut. Els Mossos mantenen la investigació oberta per confirmar la identitat del cos i aclarir les causes de la mort.
De ben segur que ens seguirem sentint a parlar, perquè clar, que es pentinés la zona ara fa 4 mesos, no es trobés res, i ara hagi aparegut el cos, si més no, obrirà moltes preguntes als cossos policials. I la segona qüestió fa referència a Ortega Monasterio. I és que l'Ajuntament de Palamós ha tapat la placa que es va instal·lar el 1984, que el municipi va dedicar al músic José Luis Ortega Monasterio, el compositor de l'Havanera El Canó de Palamós, i d'altres com El Meu Avi, que aquesta setmana un reportatge de TV3, El Sense Ficció, va vincular amb una xarxa d'explotació sexual de menors.
La placa està situada precisament al carrer del Canó, on hi ha la vella peça d'artilleria del segle XVIII que li dona nom al carrer. Des de l'Ajuntament expliquen que han decidit tapar-la perquè el reportatge va revelar informació de la vida privada del músic que s'allunya rotundament, diuen, dels valors socials i dels drets de les persones que Palamós defensa. L'alcalde del municipi, Lluís Puig, explica a Ràdio Capital que aquesta placa nova es mantindrà tapant l'antiga fins que decideixin com actuar definitivament.
I s'ha fet doncs aquest tapament amb un vinil de forma provisional, doncs a l'espera de com evolucionen els fets que vam conèixer a través d'aquest programa de TV3, 3, i com que és un element patrimonial, doncs, depenent de l'evolució dels fets, es decidirà si aquesta placa es retira definitivament o es destina a un altre àmbit.
En el lloc de la placa antiga n'hi han col·locat una de nova que inclou el text «La música de la pau és un valor que va més enllà dels canons», però el rebuig a la violència envers de les dones i el reconeixement a les víctimes de qualsevol abús és prioritari. Palamós lliure de violències masclistes.
Doncs aquesta placa es va tapar ahir precisament el dia que coincidia amb la commemoració del 25N, el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Anna, què es va fer a Palamós i en altres municipis del Baix Empordà?
Un acte que va incloure la lectura d'un manifest en què es va exigir erradicar qualsevol actitud masclista de la societat. Més enllà de Palamós, però, també es van fer actes per commemorar aquest dia a molts altres municipis. La Bisbal, per exemple, es va adherir també al manifest, que també demana espais lliures i segurs, així com la implicació de tothom. A la Bisbal, a més, es van fer diverses activitats que ja van començar el divendres i es van allargar fins ahir, quan es va fer, per exemple, una formació, una performance i també una presentació de l'associació Valentes i Acompanyades. També es van fer actes a Platja d'Aro, on es va poder veure un vídeo sobre micromasclismes i una actuació del grup Teatre Jove. A Torroella, en canvi, es va optar per fer un taller infantil feminista i en Santa Cristina d'Aro un taller de dansa urbana per la igualtat. Ara bé, també hi ha llocs on les activitats amb motiu del 25N s'allargaran uns quants dies més. És el cas de Pals, on aquest dijous es farà un cinefòrum per a joves.
A Palafrugell, l'acte va ser a 6:15 de la tarda a Plaça Nova, un acte molt coral amb moltíssima participació de moltíssims col·lectius del municipi. Va començar amb l'encesa d'espelmes, una acció simbòlica per recordar les víctimes de violència masclista. Van tenir lloc als parlaments institucionals en què, per exemple, l'alcaldessa Laura Millán va demanar la implicació de tothom per lluitar contra les violències masclistes.
Les institucions podem fer feina, en fem, tenim els cossos de seguretat, tenim l'espai dona, tenim aplicacions perquè estigueu comunicades, perquè no us sentiu desprotegides, però sou vosaltres els que heu de posar la veu en aquestes dones que moltes vegades se senten indefenses. Si veieu una violència masclista, denunciar-la. Palafrugell està contra la violència masclista i avui ho demostreu. Feu, sisplau, que aquest missatge arribi a tots els que avui no estan aquí.
Un dels moments més destacats va ser la presentació del videoclip, del tradicional videoclip que s'organitza des de Can Genís i l'Espai Dona per commemorar aquest 25N, que en aquesta ocasió la cançó estava cantada i composada per la cantautora palafrugellenca Paula Sánchez.
Et miro de reull, em tornes la mirada, espurna foc i flama entre els nostres ulls.
La peça, que es va crear amb el suport del Departament de Joventut i l'Espai Dona de l'Ajuntament de Palafrugell, s'acompanya d'un videoclip dirigit per l'artista visual Abril Martí, també de Palafrugell. Segons la Paula, aquesta cançó vol posar de manifest una forma de violència masclista sovint invisibilitzada, que són les relacions romàntiques tòxiques.
Veient totes les cançons que s'han composat, volia parlar d'un altre tipus de violència que crec que pot estar una mica més invisibilitzada, que és la violència psicològica, i que moltes vegades és molt fàcil detectar-la quan no t'està passant a tu, però quan una persona que t'estima molt comença a fer coses que no trobes normals, te comença a fer sentir malament, comences a pensar que potser tu ets el problema, i desgraciadament ho he tingut en el meu entorn i he hagut d'acompanyar moltes amigues en aquest procés.
Els actes a Palafrugell continuen durant aquesta setmana. Per exemple, el divendres, el 29 de novembre a la tarda, el Museu del Suro acollirà la presentació del llibre Seny, de Rita Valero, que anirà acompanyada del recital poètic Veus de dones, a càrrec de la soprano Indira Ferrer. Diuen que no m'estima, però això és mentida. Però clar, el dia 25N, avui que és 26N, hem d'explicar altres notícies vinculades amb això molt greus. Per exemple, la detenció d'un home a Palamós per violència de gènere després d'agredir presumptament la seva parella i resistir-se violentament a l'arrest.
La policia local de Palamós va detenir dilluns al matí un home acusat de violència de gènere, resistència i atemptat contra l'autoritat després d'una intervenció en un domicili de l'Avinguda Catalunya. Segons Ràdio Palamós, l'incident va començar al voltant de les 11 del matí, quan diversos veïns van alertar els Mossos d'Esquadra per crits procedents d'un habitatge. Quan els agents locals van arribar al lloc dels fets, van trobar una dona amb evidents signes d'agressió física i van comprovar que l'agressor l'havia amenaçat amb un ganivet. Davant les proves i el relat de la víctima, es va procedir a la detenció de l'home, qui es va resistir violentament a l'arrest. Segons fonts policials, va agredir a un agent amb una puntada de peu i va colpejar diverses parts del cotxe patrulla mentre era traslladat. El detingut ha estat lliurat als Mossos d'Esquadra, que han assumit la investigació i el posaran a disposició judicial en les pròximes hores. Els càrrecs que afronta inclouen violència de gènere, resistència i atemptat contra l'autoritat.
En l'últim any, la policia local de Calonge i Sant Antoni ha fet més de 32.000 actuacions, concretament 32.400. Això són 2.700 serveis al dia. És el balanç que ha fet públic la policia municipal calongina en les últimes hores.
Els agents van fer, per exemple, més de 1.500 controls de trànsit i seguretat ciutadana. També van formalitzar més de 7.300 denúncies per infraccions. I, segons informa la ràdio municipal, també van haver d'immobilitzar o retirar 325 vehicles de la via pública. En total, en l'últim any, la policia local ha detingut 11 persones i, pel que fa als accidents, van intervenir en 185 accidents de trànsit. Finalment, els funcionaris policials van atendre un total de 5.000 trucades i això serien més de 400 al dia. En canvi, presencialment van atendre unes 3.500 persones més.
I l'Ajuntament de la Bisbal continua treballant per intentar resoldre els problemes relacionats amb l'abastament d'aigua potable que té el municipi. En l'últim ple, l'equip de govern va portar a aprovació dos acords que asseguren que són importantíssims. Expliquen que han servit per arreglar dos problemes que s'arrossegaven des de fa pràcticament 10 anys.
A part de l'acord amb Agbar, que tanca l'any amb litigis i que garanteix que no s'hauran de pagar els 3,5 milions d'euros que fins ara es reclamava, l'Ajuntament va posar sobre la taula dos acords més. El primer va ser sotmetre a informació pública l'estudi de viabilitat de la concessió del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. L'empresa que l'ha fet planteja prestar el servei durant 3 anys mantenint el preu del consum d'aigua i preveient unes inversions d'uns 190.000 euros. El segon acord té a veure amb el reglament d'abastament d'aigua. Estaven vigents des de l'any 1992 i, segons l'Ajuntament, però, estaven totalment desfasats. Per això ara s'han revisat i actualitzat per adaptar-los a les noves circumstàncies actuals. L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, va remarcar la importància d'aquests avenços i va assenyalar al govern municipal anterior. Va criticar que en pocs mesos ells han pogut fer el que el govern anterior no va ser capaç de fer, diu, en 8 anys.
Doncs avança la resolució dels problemes que tenim a la Bisbal amb l'aigua. I la marató de sang que es va fer dissabte a Palamós va aconseguir recollir més de 200 bosses de sang i una vintena de plasma. Des de l'associació de donants agraeixen aquestes donacions, tot i que són xifres que, ho hem de dir, són baixes, perquè fa 10 anys, quan es va fer l'última marató de donació de sang a Palamós, fa 10 anys, es va recollir el doble. Malgrat tot, la bona notícia és que una quarantena de persones van donar sang per primera vegada.
Sí, també hi va haver una trentena de persones que van intentar donar sang però que no van poder-ho fer per alguna raó mèdica. Són dades que recull Ràdio Palamós, que explica que, malgrat que les xifres no siguin tan bones com fa uns anys, tota la sang que s'aconsegueix és molt necessària. Actualment, els hospitals catalans fan servir un miler de bosses de sang cada dia i no hi ha cap altra forma d'aconseguir-la que no sigui a través de donacions. La tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya a Girona, Meritxell Casacoberta, explicava en declaracions a Ràdio Palamós que encara no s'ha trobat la manera de fabricar una alternativa.
Jo no veuré sang artificial. De totes maneres, hi ha estudis i cada cop s'està avançant més. I com sabem, la ciència cada cop avança més ràpid. Per tant, home, la sang artificial com a tal jo no crec que la vegi, però potser algun dels seus components sí.
La marató de sang de Palamós es va fer a la nau dels 50 metres.
Doncs la Marató de Sang, una de les accions solidàries dels últims dies, un altre ha estat el Gran Recapte. En el cas de Palafrugell, el Gran Recapte aquest cap de setmana va recollir prop de 12.000 quilos d'aliments entre divendres a la tarda i dissabte durant tot el dia. Això vol dir que és una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. A més, hi han participat 240 voluntaris que han informat, recollit i classificat les donacions. Els productes més necessaris, ja ho sabeu, eren l'arròs, la llet, l'oli, cereals, llegums seca i gel de dutxa, que ajudaran a les famílies usuàries del centre de distribució d'aliments de Palafrugell.
L'Ajuntament de Palamós explica que l'objectiu de la trobada era poder conèixer directament.
Els supermercats que han recollit per al gran recapte d'aliments són Aldi, Matlleurigen, Bonària, Carrefour, Esclat i Espar Balbi. Com els últims anys, també s'han pogut fer donacions econòmiques a Bon Preu, Dia, Lidl, Mercadona i Veritas. El Gran Recapte és una campanya que recull i recupera aliments per persones en situació de vulnerabilitat i consciència sobre la necessitat de lluitar contra el malbaratament alimentari. Actualment se celebra arreu de Catalunya milers de punts de recollida.
I l'Ajuntament de Palamós ha traslladat a la Generalitat la necessitat d'incrementar l'habitatge públic i ajudar les famílies més vulnerables. Ho van fer en una reunió de la regidora d'Habitatge Raquel Gallego i l'alcalde Lluís Puig amb el secretari de Territori i Urbanisme de la Generalitat, que va visitar el municipi i va visitar Palamós en una reunió de treball.
L'Ajuntament de Palamós explica que l'objectiu de la trobada era poder conèixer directament de la mà del representant del Departament d'Habitatge i Territori el nou programa d'habitatge públic anunciat recentment pel govern català. És el que preveu construir 50.000 habitatges públics d'aquí al 2030. L'Ajuntament de Palamós també volia saber quines línies d'ajut es podrien aplicar al municipi per incrementar el parc públic d'habitatges i així facilitar-hi l'accés a la ciutadania, sobretot els col·lectius amb més dificultats, com les persones o famílies en risc de vulnerabilitat, el jovent o la gent gran. A la reunió també hi van ser el regidor de Ciutat Educadora, Gent Gran, Igualtat i Esports, Iolanda Aguilar, així com tècnics de les àrees d'habitatge i urbanisme.
Gràcies, Anna Salvador. Els últims dies ens inunden amb la informació que aquest divendres és el Black Friday, un Black Friday que s'havia allargat molt aquest any, sembla, per les informacions que expliquen mitjans més especialitzats en economia. Aquest any sembla que s'escurça una mica les dates en què s'ofereixen les promocions vinculades amb el Black Friday, una campanya molt vinculada amb les grans superfícies, cadenes de botigues, però que en els últims anys molts membres dels petits comerços havien participat d'aquesta campanya, encara que cada vegada hi ha més veus que apunten que no cal participar-hi. Per parlar de com treballa i com què espera pel petit comerç o pel comerç de proximitat a les comarques de Girona i en concret al Baix Empordà, ens acompanya avui el supermatí l'Albert Gómez, que és el responsable de comerç de la FUEC i també el president de l'Associació de Comerciants Oxigen de Palafrugell. Bon dia, Albert.
Bon dia a tothom.
Què, Black Friday sí o Black Friday no?
Black Friday hi ha de tot. O sigui, aquí en el comerç de proximitat és molt, molt desigual. De fet, ahir, per exemple, clar, era dilluns, de fet, el comerç de Palafrugell teníem tancat, però ja vaig estar donant un vol i mirant aparadors i bueno, et trobaves de tot, no? Molt, molt desigual. Hi ha botigues que sí que en fan, que sí que participen, però d'altres que no.
Clar, hi ha exactament, segurament les que veiem amb més, vull dir, les que segur que tenen alguna cosa de Black Friday són les que són més cadenes, no? Que no són allò, comerç familiar, potser. I dels que són familiars, hi ha de tot, veus grans descomptes i altres que decideixen no participar. Què és el que pot dur a un petit comerç a decidir passar del Black Friday?
Bueno, és que aquí hi ha com dos criteris, no? Hi ha un cert debat. Hi ha botigues de comerç de proximitat que intenten doncs, seduir els seus clients en base a altres valors i aquests valors que fan diferent el comerç de proximitat, no? L'assessorament, etc. I que en tot cas ja fan altres campanyes de promoció durant l'any i que segueixen doncs, una política de preus determinada i que ho tenen molt clar. I per tant, quan arriba Black Friday, en aquest sentit, doncs no hi aposten, no hi participen. També hem de dir que és això, una campanya que, tot i que ja fa uns anys que es fa, relativament nova i que abans no existia, no? Llavors hi ha gent que és molt reàcia i bueno, i reivindica doncs, el fet de poder oferir doncs, uns preus atractius o un bon assessorament, no? Ser competitius, però no entrar en aquesta línia, no? de descomptes tan agressius. I després doncs, hi ha comerç de proximitat que ho veu d'una altra manera, no? Que en aquest sentit, bueno, Black Friday és una marca que s'ha consolidat, que és molt coneguda pel consumidor, que de fet hi ha una part important del consumidor que s'ho espera i per tant aprofiten per fer els seus descomptes i aprofitar-se'n, no, d'això, de tota la comunicació que fan precisament els grans.
Perquè
al final és aprofitar l'onada, no, que hi ha en aquest sentit. Sí que voldria dir que, bueno, darrere del Black Friday, sobretot, jo diria a títol de recomanació, no, molt sovint et trobes que aquests que sobretot fan aquestes campanyes tan agressives, molt sovint no és oro todo lo que reluce, eh? Vull dir que sí, moltes vegades només amb determinats productes, però amb això ja fan el ganxo de manera que la persona hi va i després es troba que només són unes coses com molt específiques, que sí que estan en descompte, o que a vegades fins i tot dius, ostres, però si això resulta que fa uns mesos valia un preu i ara resulta que és més car, i estan fent aquest descompte i al final acaba valent pràcticament el mateix, no? I això són accions que bueno, li treuen valor al Black Friday quan estem parlant sobretot d'aquestes grans superfícies en cadenes, i en canvi el comerç de proximitat normalment, doncs, la traçabilitat dels preus i del producte i de tot és molt més propera, no? I per tant, jo voldria dir que la gent que ho fa, sobretot, doncs jo crec que realment són uns descomptes ben fets i que aquí no hi ha engany, no?
Ja.
O no hi ha d'aprofitar-se. Jo en aquest sentit voldria posar en valor que a vegades potser no és tan agressiu el descompte, però és real.
Clar, quina capacitat té un petit comerç de poder oferir descomptes ara, no? Perquè ara, clar, Black Friday, després ens ve la campanya de Nadal, després ens venen les rebaixes, que és quan tradicionalment s'oferien els descomptes. Sí. Hi ha marge? Perquè al final sembla que sempre estarem de promoció, no?
Sí, i això és una qüestió que ha afectat molt, però a nivell general, o sigui, ara fins i tot de fer les rebaixes han perdut aquell atractiu que tenien abans, perquè era com el gran període, no? I la gent s'ho esperava, tenies com dos grans períodes de descomptes, que eren les rebaixes d'hivern, les rebaixes d'estiu. Però és que ara hi ha promocions tot l'any, i al final fins i tot les rebaixes han quedat en aquest sentit minusvaloritzades, no? Vull dir, han perdut aquell valor, aquell interès, que continua sent una època de descomptes, la gent ho continua buscant, però no té tant d'interès per això, perquè és que ara ens trobem en què hi ha campanyes i promocions durant tot l'any. Per tant, en aquest sentit, el Black Friday no deixa de ser-ne una més i que representa una mica l'inici, doncs, de la campanya de Nadal. Uh-huh. Aleshores, aquí sí que els marges s'han reduït, perquè jo crec que ara tothom ha de treballar en preus molt competitius i bueno, i això, doncs, evidentment, també acaba afectant, doncs, a les viabilitats dels negocis, però, com ho diria, és el que hi ha. La gent compara molt els preus, hi ha molta facilitat de trobar de tot, i bueno, sí, el sector comercial és un sector que ha evolucionat moltíssim els últims anys, i que, bueno, tothom d'alguna manera s'ha hagut d'adaptar.
Mm-hmm. Això, la manera com va el Black Friday, o com pugui anar el Black Friday, és l'avançada de com pugui anar la campanya de Nadal. La gent estarà motivada per comprar i per comprar el comerç de proximitat aquest any?
És un termòmetre, és un bon termòmetre, però a vegades ens hem trobat que un Black Friday ha estat molt fluix, pel que sigui, i després, en canvi, la campanya de Nadal s'ha compensat i ha anat molt més bé. Per tant, tampoc diria que fos en definitiu, eh? Estem en un moment en què la gent compra molt de manera molt emocional o quan realment ho necessita, i també amb això acaba influint l'estat d'ànim, no? El fet de si fa més o menys fred, si l'economia va millor o pitjor, si ha passat alguna cosa que ha alterat l'estat d'opinió general, també afecta. Ens movem molt per impulsos i tot això acaba afectant. Llavors, jo diria que sí, que marca una mica com podrà anar la campanya de Nadal, però no ho acaba definint al 100%, perquè això canvia per dies, per setmanes, i veurem com va tot plegat, perquè no hem d'oblidar que ara és justament un moment molt important, diguem, per una part important dels negocis a nivell general, ja siguin grans o petits, perquè, bueno, és una època de venda, de compres, i això, doncs, home, evidentment es nota al final en la facturació final de l'any.
Tot aquest context que em deies, aquest any, com s'estan alineant les coses?
Bueno, hem tingut una tardor que va començar sobretot l'octubre, ja parlaria poder del tèxtil, que és el sector que més conec. Mm-hmm. Va començar molt bé l'octubre. Amb el novembre, com que no està acabant de fer fred, s'ha frenat una mica. Anem allò a mig gas. I veurem ara això, com si acaba d'arrencar o no, la campanya de Nadal i aquest mes de desembre. Justament jo crec que una mica hi ha la incògnita de dir, escolta'm, serà una bona campanya o no? Sí que hauríem, voldria dir això, no? Que moltes vegades, per exemple, coses com el fet de que faci més o menys fred activa les vendes de determinats productes i, per tant, també acaba influint en el tiquet mig i, per tant, acaba pujant doncs, la facturació d'una empresa. I en aquest sentit, bueno, estem a l'expectativa. Ara, precisament, aquests dies està fent bastanta calor. Això no ajuda massa.
Ja. Clar, parlem de la campanya de Nadal a Palafrugell. Què és això de la grescada que organitzeu des d'Oxigen el dia 21 de desembre a la nit?
Ah, doncs pues mira, és una de les novetats, importants d'aquest any. Aprofito per explicar-t'ho tot en general i llavors sí, quin encaix té la grescada, eh? Aquest any recuperem la ruleta, perquè és una cosa que agradava molt a tothom, i bueno, i ens hem decidit a recuperar-la, tot i que la recuperem una mica diferent, perquè ve acompanyada d'una cosa que també és una gran novetat, que jo crec que som els primers que ho fem a nivell de Catalunya, si més no, que és que ara a Oxigen presentarem una mascota, la mascota d'Oxigen, l'Oxi, i ens acompanyarà a la ruleta tots aquests dies. A més, tindrem un fotocol, els més petits o qui vulgui s'hi podrà fer fotos en el nostre fotocol amb l'Oxi, i a més estarà a la ruleta, ens estarà acompanyant doncs, tota la campanya Nadal, i la ruleta, com sempre, és l'excusa doncs, per poder fidelitzar i agrair als clients doncs, a les seves compres, però també ens serveix per mobilitzar vals de descompte que seran per gastar directament en totes les botigues que formen part de la campanya de Nadal, no? Uh-huh. Botigues i negocis. Per tant, bueno, en aquest sentit, això, recuperem la ruleta i ve acompanyada de l'Oxi. Però a banda d'això, el dissabte 21, bueno, després de que la gent hagi pogut durant tot el dia fer les compres, doncs hem pensat de fer un post-shopping, perquè ens entenguem, que és una festa, una grescada, que començarà a les 8 del vespre, que de 8 a 9 tindrem primer a l'Eien, que és una noia que és solista, que ho fa molt bé, que toca molt bé, i després de 9 a 11 tindrem Mar d'Unjó, i de 11 fins que s'acabi la festa hi ha música ambient més tranquil·lets, i a més estarem acompanyats doncs, amb servei de bar, amb barra, que això ho portarà el club Hockey Palafrugell, i també doncs, d'una part gastronòmica que la gent de Sabor Abraça doncs, oferirà diferents opcions i volem que sigui doncs, una festa del comerç i una festa doncs, aquí a Palafrugell en què la gent, després d'haver fet les seves compres durant aquell dissabte, que és un dissabte important, el dia 21, doncs, que pugui gaudir d'una mica de festa aquí al centre de la vila. Ho farem a la plaça Armengarda, que per qui no sàpiga què és la plaça petita de Can Màrio.
La petita de Can Màrio.
I això. Exacte. Sí.
Com va néixer aquesta idea, allò, de dir, va, anem a fer una festa per Nadal?
Bueno, és que trobàvem a faltar alguna coseta al carrer, no? Vam dir, escolta, fem la ruleta, això està molt bé, presentem l'Oxi, que serà molt divertit, a més estarà molt ben feta, jo crec que agradarà molt la imatge i tenir aquesta mascota, que a més a partir d'ara serà un element comunicatiu més de l'Associació de Comerciants i que l'utilitzarem absolutament a totes les campanyes, però volíem que s'estanés en una campanya important, però ens faltava alguna coseta. I van dir, escolta, què més podríem fer? Vam pensar, home, estaria bé doncs, fer això, no? Un post-shopping, que la gent tenia l'excusa de dir, tu, em quedaré per la Fugell, aniré a comprar, i a més, després doncs, poder gaudir de bona música, de bona companyia, de restauració, de bar, en un mateix espai i, bueno, una mica així va néixer la grescada.
Molt bé, doncs el dissabte 21 de desembre aquesta grescada, aquesta festa, a més amb el Mar d'Unjó, que és un clàssic i que està sent un clàssic i que ho fa superbé. Hem parlat amb l'Albert Gómez, que és, per una banda, el president de l'Associació de Comerciants Oxigen de Palafrugell i el responsable de comerç de la patronal de Girona. Albert, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Va, que vagi molt bé i tinguis molt bon dia.
Merci, igualment.
Doncs fins aquí aquest supermatí en què us hem explicat que els Mossos han trobat el cos del pagès desaparegut a Calonge el març de l'any passat i que s'investiguen les circumstàncies de la seva mort. L'home va aparèixer penjat en una zona que ja s'havia rastrejat feia uns dies. També detallarem com ha reaccionat Palamós davant... També hem detallat com ha reaccionat Palamós davant les acusacions contra el músic José Luis Ortega Monasterios. Va decidir tapar la seva placa commemorativa i també hem recordat com el Baix Empordà ha commemorat el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones amb actes reivindicatius a Palafrugell, la Bisbal, Palamós i altres municipis. I ara acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Isaac Vilà.
Aquest dimarts encara mantindrem el cel variable durant el matí, amb núvols baixos. De cara a la tarda, el sol dominarà, acompanyat de núvols alts decoratius que deixaran el cel una mica enteranyinat o entelat. Les temperatures màximes baixaran entre 3 i 4 graus respecte a ahir. Les mínimes es mantindran fredes. Mar moguda encara, mar creuada entre tramuntana i Garbí.
El supermatí torna demà amb tota l'actualitat del Baix Empordà en aquest informatiu conjunt que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia. Adéu.